La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dilluns 23 de gener, dia entre setmana, són les 3 i arrenca La Caravana, el programa de la ràdio en català que també té ressaca d'una nit de premis del cinema en català, i ho fem, com sempre, amb Núria Rosa a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Luis Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes i també a Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Bueno, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui parlarem de com de complicat és estalviar. Sou d'aquells que us costa arribar a final de mes o sou més d'aquells que us organitzeu perquè no us passi? Sigui com sigui, quedeu-vos, perquè en uns minuts us explico com organitzar bé les vostres butxaques a la caravé de la caravana.
I quina serà avui la pregunta del dia? Nina Agustí, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui a la pregunta del dia tenim una edició especial, i és que ahir es va celebrar aquesta famosa quinzena edició dels Premis Gaudí que ja hem anat comentant, i nosaltres hi vam ser per fer-los la pregunta del dia a algunes de les celebritats que desfilaven per la catifa vermella. Molt atents, perquè descobrirem el que més odien d'una gala com aquesta i els seus pecats inconfessables.
És dilluns i, per tant, toca saber per on passarà l'actualitat aquesta setmana i què i de què n'haurem d'estar pendents. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. Repassarem i analitzarem l'actualitat de la setmana. Per què encara no hi ha acord sobre els pressupostos a la política catalana? Aquesta i altres qüestions ens les explicarà avui el politòleg i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Oriol Pla, que en un monòleg d'hora i 20 a la Sala Vila-Roel es posa la pell de Carlo Giuliani, el jove assassinat per la policia durant les manifestacions a Gènova l'any 2001 contra el G8. En Pla parlarem de l'obra Ragazzo, però també de la situació actual del teatre i el cinema català el dia després de la quinzena edició de la Gala dels Gaudí.
A més, aquest dilluns també ens visitarà Francesc Marginet per tornar a fer una volta per Catalunya i descobrir les festes més importants. Pau Canyes, bona tarda.
Molt bona tarda, i és que avui seguirem passant de ronda algunes de les festivitats més populars per tal de saber quina és la festa més estimada de Catalunya gràcies als oients de Ràdio Estel. Avui Francesc Marginet enfrontarà el misteri d'Elx amb la cantada de Veneres a Calella i Sant Joan amb l'aplec del Cargol de Lleida.
I a la darrera hora de programa parlarem de filosofia i òpera.
El nostre filòsof de capçalera, Leo Spluga, ens parlarà sobre la idea de progrés i descobrirem com cada setmana un dels seus tuits. A més, també la directora d'escena i divulgadora musical, Maria Boronkova, ens tornarà a acostar amb el seu llenguatge desenfadat al món de l'òpera i la música clàssica, avui a través d'una altra de les grans òperes de la història, Tosca.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts que passen de les 3 de la tarda i encetem programa, com sempre, sabent a qui ha estalquejat l'Andreu González.
Doncs mireu, avui volia estalquejar l'Oriol Pla, que em sembla un tio bastant interessant. Què és el que passa? Perquè sempre que començo així és que m'he trobat amb un problema. Doncs bàsicament que no té xarxes socials. I permeteu que faci un incís. I és que he trobat una entrevista on deia que les xarxes li generaven ansietat perquè alimenten la vanitat i el narcisisme. I sabeu què? Doncs que té tota la raó. Tot i poder odiar-lo per no deixar-me gens fàcil la meva feina, crec que hauríem de tenir una mica més d'educació pel que fa al món de les xarxes socials i saber quan és el moment de parar, perquè hi ha molta gent que té addicció i que acaba amb ansietat. Dit això, només em queda dir que l'Oriol Pla està més que aprovat, tot i no tenir xarxes. Un, perquè mirant totes les fotografies que hi ha per Google demostra que tot el que es faci li queda bé. Per exemple, fotografies d'una sessió de fotos de GQ Espanya, una revista de moda, surt amb un look amb patilles que podria ser perfectament un home burgès dels anys 70. O una altra fotografia en la qual sembla, doncs, un roquer dels anys 80. I tot això tenint gairebé 30 anys. Vull dir que és que
Déu-n'hi-do.
Tot i semblar jove, pot semblar gran. M'enteneu?
Sí. T'has explicat?
I dos, perquè és un home molt reivindicatiu, vista l'obra i el que reivindica, i perquè és un farandolero, però que hi toca de peus a terra. Així que, si per alguna cosa també l'he de provar, més que res és perquè el ser pallasso li ve de família i a mi la gent així, doncs em té el que robat.
Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs mireu, avui em poso una mica seriós perquè és un problema real i de salut. Poca broma. Sabeu la frase dels nervis et passen factura?
Sí,
i
tant.
Doncs és això mateix, i és que quan em poso nerviós em pique i molt el cap.
Com?
Sí, i què passa? Doncs que jo ja tinc problemes de per si a la pell i necessito una mica de calma a la meva vida perquè em faig ferides al cap, fins i tot.
Ui,
I no. I no sabeu la...
Has de vigilar, eh?
Sí, no sabeu la merda que és anar traient crosta del cap i... perquè és el pitjor i no li desitjo a ningú. També és raó per la qual de vegades surto de la ràdio amb un cap de fregona, eh?
Ai, Andreu.
Vinga, va, el dia és la gent que...
Doncs mira, que estàs en un teatre i és una escandalosa o escandalós.
Diso.
Riu quan no ha de riure i a més ho fa perquè tothom se n'assabenti. Pren-te alguna cosa abans d'entrar, si ets de riure fàcil, no sé, o fes alguna cosa, perquè molesta moltíssim.
I la tos, eh? La tos...
La tos també, però ja de vegades que no la pots controlar, la tos, saps? El riure, mira, encara...
Ho dius per experiència, allò de la tos.
Sí.
Si no, la tos, sortiu de la sala, no passa res. No?
Ostres, depèn d'on
surs,
estiguis...
Surs, que et doni l'atac i ja està, i tornes.
Exacte.
Depèn d'on estiguis, tens complicat, eh, t'he de dir.
Què et fa feliç, Andreu?
Doncs descobrir el versàtil que poden arribar a ser els meus gustos, perquè, veureu, jo mai havia anat a un concert de música tradicional català, no? Vaig anar-hi aquest cap de setmana, i mireu, què voleu que us digui? Em vaig sortir bastant encantat.
Clar que sí.
De què era el
Molt
concert?
Bé.
Era un homenatge a Jordi Fàbregas.
Home, un dels sí. mítics del...
Exactament.
Del
a més, exacte, i era el Tradicionarius. Sí, sí.
Propòsit que et vas posar el divendres passat?
Doncs era el de fer un estudi de mercat, diguéssim, dels horaris del metro. Què passa? Que ho he fet malament. He fet malament els meus càlculs, perquè diguéssim que he anat 3 minuts tard del normal avui.
Ai.
I anava una mica bastant ple. Potser també perquè era dilluns i tothom va tard perquè els hi pesa el cap de setmana, no? Però, no sé, seguiré informant del meu estudi de camp i de mercat.
Nou propòsit, doncs, va.
Crec que m'estic convertint en el que odio més del món, que no és dir les coses clares. I llavors tot se'm fa un món. Llavors, a partir d'ara, intentaré dir les coses més clares i a qui no li agradi, doncs, tindrà dos problemes.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Gairebé 8 minuts que passen de les 3 de la tarda. A aquesta hora obrim la cara B d'aquest programa. Ja ho sabeu, totes aquelles informacions que no hi entren en un informatiu normal. Què ens portes avui, Núria?
Doncs avui les primeres protagonistes d'aquesta nova edició de la cara B són les mòmies. Val? Per començar, vull fer-vos una pregunta. Us interessa tot el que té a veure amb aquest món?
Sí,
és a dir, el
sí.
món egipci...
Home, sí, crida l'atenció.
Sí? Sí. Vinga, doncs perfecte, perquè pels més interessats en tot plegat... Avui heu de saber que el Museu Britànic deixarà atenció de fer servir la paraula mòmia per referir-se a les restes dels antics egipcis. I clar, direu, per què? Exacte.
Sí, exacte.
És que, escolta'm, doncs perquè, segons els responsables del museu, mòmia és una paraula deshumanitzadora per les persones a les quals pertanyien els cossos i un retrocés no desitjat al passat colonial britànic.
Ui,
bueno, és un bon argument.
No, sí, sí.
Sí, sí,
tot i que la paraula mòmia no està malament, sona bé, mòmia. No?
Sí, a mi també m'agrada.
Sí.
Doncs és per això que, segons ha explicat el diari britànic Daily Mail, a partir d'ara s'optarà per utilitzar l'expressió persones momificades o, si no us agrada, restes momificades, per tal de mostrar, doncs, més respecte a aquests cossos. Bueno, molt bé, el respecte sempre ha de ser el primer.
Sí,
per tant,
tenir
respecte per les persones momificades.
Llenguatge inclusiu, sempre.
Sí, i aquesta vindria a ser la notícia, però no vull acabar sense abans explicar-vos d'on prové la paraula, no l'origen de tot plegat. Sabríeu dir-me d'on ve mòmia o quant de temps fa que s'utilitza aquest terme?
Tinc ni idea.
No. Ostres.
Així, si digueu un any, més o menys...
Jo crec que això ve de quan els hi treien els òrgans i els...
Sí, no?
Els,
jo, sí,
jo, els
intentaven... No?
Sí.
Sí, però jo em refereixo al terme, eh? És a dir, a la paraula mòmia.
Jo crec que això ve quan...
Pel·lícules
quan...
de terror, o què?
No, jo crec més quan van començar a fer totes les expedicions d'Egipte i van començar a anar a trobar tot allò i li van dir, pues, li hem de dir alguna cosa.
Bé, no aneu mal encaminats, està bé, no? En aquest cas, des del museu expliquen que aquest terme que s'utilitza en anglès des del 1615, és a dir, ha plogut, ha nevat, ha fet sol, doncs deriva de la paraula múmia, amb Y, val? Que significa betum, entenc, o betum, no, perquè no hi ha accent, betum, que és la substància d'embalsament.
Ah, clar.
D'aquesta manera, moltes restes momificades van arribar a la Gran Bretanya durant l'època victoriana, per la qual cosa es tracta d'una clara referència colonial. És per això que el Museu Britànic, com també han fet el Museu Great North de Newcastle i els Museus Nacionals d'Edimburg, doncs ja han començat a aplicar aquest canvi amb algunes de les mostres conservades. Per tant, mòmia no, persona momificada no, eh? No les passem a monos. Persona momificada o restes momificades. Mira, una cosa nova que hem après.
Sí.
I tinc més cosetes, i aquesta pregunta és pels oients, com sempre, i per vosaltres. Us costa arribar a final de mes?
Sempre.
És directe, eh? Sí. Tothom diu sí. Val, doncs no patiu, perquè un dia més portem la solució, perquè segurament tots us haureu donat compte que ja estem a final del mes de gener. Poc se'n parla, s'ha fet molt llarg, eh? Sí. Semblava que no arribava al final i estem ja en 23?
23.
I clar, què passa? Doncs que després dels gastos de Nadal i la famosa cuesta de enero, no, que n'hem parlat i molt, doncs la butxaca que perilla. Hi ha persones que aquestes hores tenen 3 euros. Podria ser. I clar, i això no ho dic jo, sinó experts en el tema que veuen que la manca de planificació financera és un clar problema per gran part de la societat. Val? Però ja ho diuen que els problemes solucions, per tant, què podem fer per no patir final de mes? És la pregunta, i ja us porto la resposta.
Vinga.
Doncs el primer pas és tenir molt clars els nostres ingressos, però també els gastos, perquè clar, si tenim molt clar el que ingressem però no el que gastem, ja tenim aquí l'error.
Sí.
Aquesta vindria a ser el primer pas per estalviar i arribar tranquils a final de mes. I no és cap tonteria, perquè clar, si nosaltres tenim clar el que ingressem i el que gastem o el que podem arribar a gastar, doncs ens podem organitzar de tal manera que després no tinguem sustos. Petitets, però els tenim.
Sí.
Però hi ha més passos a seguir que tenen a veure amb la planificació. Val? En aquest cas, la professora d'Economia i Empresa de la UOC, Elisabet Ruiz d'Otres, en un article que publica avui La Vanguardia, planteja el següent. Molta atenció perquè és interessant. Al voltant d'un 55% dels nostres ingressos, màxim, és a dir, no passem del 55%, s'haurien de destinar a l'habitatge i a l'alimentació.
Vale.
Llavors, seguim. Pel que fa a l'oci, que ens agrada molt, i els imprevistos. S'hi hauria de destinar un 10% per cadascun.
Ui,
val? I en un nivell inferior, entre un 5 i un 10% s'han de destinar per la formació i les donacions. La resta, doncs, amb un 20 o 25% s'hauria de destinar a l'estalvi, el que més ens costa a tots i a totes. I, òbviament, hem de tenir en compte que aquestes xifres variaran en funció de la llar, la família i els fills, perquè no és el mateix estalviar si tens un fill o si en tens 10.
Exactament, o si ets com nosaltres.
Ha quedat clar, no?
Uns quants, 10?
Sí.
Doncs si seguim aquests percentatges, podrem planificar-nos millor. Però perquè també us porto un secret més, perquè si veieu que tots aquests consells no estalvieu i no us planifiqueu bé, doncs podem recórrer sempre a les aplicacions.
Ara.
Aprofitem la tecnologia. Mm. Unes aplicacions que ens serviran per rastrejar, per exemple, el que gastem diàriament, o fins i tot ens permetran fer la compra amb una llista tancada. Molt bona solució. Sí, hi ha...
Com?
Hi ha aplicacions que et fan la llista tancada de la compra, llavors evites comprar gastar aquelles típiques galetes que et posen a la... mentre fas cua.
Sí.
I també, doncs, aquest tipus d'aplicacions potser ens poden indicar que hem d'esperar a comprar alguna cosa quan hi hagin ofertes, val? És com un recordatori. Però alerta, perquè tot això també passa per guanyar la batalla als gastos anomenats formiga, val?
Ai.
Que són aquells gastos petits, però que al final de mes fan mal. Un exemple molt clar, el cafè.
El cafè.
El cafè.
Exactament. Clar, moltes persones fem el cafè, no?
Sí.
Cada dia, fora de casa, dic. I clar, aquest cafè diari podria arribar a superar els 300 euros anuals fàcilment. Clar, impacta
més,
eh? Sí. I això si no li sumem, per exemple, el tabac a les persones fumadores, que sumarien centenars i centenars d'euros més. Per tant, aquests serien només alguns dels trucs indispensables a seguir per planificar-se bé i no arribar com l'Andreu a final de mes.
I acabem amb musiqueta?
Sí, avui la notícia musical ens la porta Beyoncé. I és que ahir la cantant nord-americana va tornar a actuar després de gairebé 5 anys i ho va fer a Dubai amb motiu de la inauguració d'un hotel de luxe amb un espectacle pel qual s'haurien embutxacat fins a 24 milions de dòlars. A ella no li farà falta planificar-se gaire.
No.
La cantant va oferir una actuació amb un total de 19 cançons amb ballarins i focs artificials que va comptar amb una gran col·laboració, la de la seva filla Blue Ivy. Va ser molt bonic aquest moment. Però no tot el que va envoltar aquest concert va ser bo, perquè la polèmica va arribar just al final quan, pel que sembla, L'artista no hauria interpretat cap tema de Reinascens, que és el seu últim àlbum, que el que fa és rendir homenatge al seu oncle gay, que va morir pel SIDA, i també a tota la comunitat negra. Alguns fans han apuntat que l'absència d'aquests temes en el concert es deu a que l'homosexualitat és il·legal als Emirats Àrabs i es considera un crim punible amb la mort. Sí, com sigui, aprofitant que avui la reina del pop és notícia, doncs em despedeixo recordant aquest tema de fa ja 13 anys, aquest Crazy in Love.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Andreu, tu diràs el que vulguis, però això és tema de...
No, d'escàting no.
Sí, tant que
no, no, en té d'altres.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bé, Nina Agustí, avui has fet un solo, que cosa que m'ha agradat molt, reportera intrèpida d'aquest programa de la Ràdio en Català en General.
M'has abandonat.
Sí, sí, sí.
Una miqueta.
Sí. Avui has sortit pels carrers de Montjuïc.
Sí, no? Montjuïc Sants és també, no?
Sí, 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 Sants Montjuïc és
districte
el districte
de Montjuïc Sants.
Sí, sí, sí. A pregunta exactament què?
Doncs la pregunta del dia d'avui és especial Premis Gaudí.
Ara.
I per què? Perquè com comentaven els nostres companys d'Estel Migdia, l'Olma Giró i nosaltres dos, Joan i la Nina Agustí, la reportera intrèpida, vam anar fins als Premis Gaudí, vam anar fins a aquest Museu Nacional d'Art de Catalunya, i molta atenció perquè avui els protagonistes de la pregunta del dia són les celebritats que ahir van passejar per la catifa vermella de la 15a edició dels Premis Gaudí. Bravo, saps? Vale. Tenim dues preguntes per tots ells.
Sola, eh?
Sí, però val, és igual, no passa res, eh? Ande yo caliente, ríase la gente.
Sí.
Tenim dues preguntes per tots aquells i totes aquelles que van ser les nostres víctimes.
Pel món de la faràndula.
Sí. La primera d'elles és, què és el pitjor d'una nit com aquesta?
Ai.
I és que moltes vegades no es parla del pitjor d'una gala de premis, eh? I realment hi ha moltes cosetes i molts detalls.
Hi ha coses pitjors.
Hi ha coses pitjors, però...
No, vull dir a la gala.
Sí, exacte.
Existeixen coses pitjors.
Exacte.
Sí, sí.
I res, per l'altra banda, la segona pregunta era... Confessa l'últim pecat que has comès.
Precisament a Ràdio Estel, eh?
Precisament a Ràdio Estel.
M'agrada.
Aprofitem, no?, i preguntem... per, senzillament, un pecat, per veure si els nostres participants d'avui han fet alguna cosa malifeta o no. Anirem per categories i per preguntes, d'acord? En primer lloc, dins de la categoria del pitjor d'una nit com aquesta, tenim les llargues esperes, Joan. En aquest tall escoltarem, primer de tots, a Joan Dausà, el nostre estimat cantant que parlava que traurà una nova cançó amb la Judit, amb la famosa Judit. Juliana Canet, que també estava presentant la catifa vermella per TV3,
sí.
El Mago Pop, que no hi ha dubte de qui és, i Miqui Núñez, el cantant també i expresentador d'Eufòria. Els vols escoltar? Perquè,
home,
clar, ara ens comenten això, les llargues esperes dels Premis Gaudí.
Que la gala es faci molt llarga, però no passarà. Hi ha gent treballant perquè la gala sigui xula, dinàmica... Però és més que el pitjor, el repte. Que sigui una gala que moli, que la segueixis, que la gaudeixis. Que no trobis on has aparcat el cotxe.
Primer de tot, aguantar una gala de 3 hores, que una gala, per molt ben feta que estiguis i molta il·lusió que et facis, sempre costa de veure. I més jo, que sóc una noia addicta al TikTok i vull que tot sigui ràpid.
El pitjor, l'espera, jo penso. No? Esperar, que arribi el teu torn, tal... Quan ja comença, fantàstic, però l'espera és el més cansat.
L'espera. Tot els protocols, l'espera, ara vine aquí, ara ves allà, ara 3 hores seguides d'això, després l'altre, és una mica així.
No m'ho esperava,
No s'ho esperava, Miqui no. Núñez, que hagués d'esperar tant.
Deia Joan Dausà que segurament no es faria llarga aquesta gala.
Segurament no es faria llarga, però...
Li recomanem a Joan Dausà que no es faci evident, també t'ho dic.
Exacte. Totalment. Quanta raó, eh? Quanta raó tenen amb això d'esperar, es fa pesadet. Però, no obstant, un altre dels clàssics en una gala d'entrega de premis són els nervis, Joan. Ara. Són un dels protagonistes de la nit. I és que hi ha qui diu que la tensió està present en l'aire i escoltarem a Manel Balcells, aquí vam tenir les nostres tietes, i ho podeu recuperar al nostre web, a Judith Nederman, la cantant, i a Miqui Esparvé.
Joy Nerman, per cert, deixa'm dir, que va fer una versió exquisida,
correcte,
dolça, preciosa, de la plaça del Diamant durant l'In Memoriam.
Sí, un homenatge molt, molt bonic i molt emotiu. I res, doncs, Miqui Esparvé.
També l'escoltarem ara?
Sí, sí? Final, al final de tot del tall. Havia d'entregar un premi i patia pel que podia passar.
Els nervis de la gent. Jo no estic nerviós, però notes que la gent està... carregada, no?
Crec que els nervis.
Però també és el seu incentiu. O sigui, estan neguitós perquè pots guanyar o no pots guanyar.
En el meu cas, que entrego premis, el pitjor podria ser equivocar-me o entrempussar-me, caure. Tot allò que pots tenir malsons el dia anterior, que es compleixi, doncs això. O sigui que espero que surti airós. Sempre ho dic. Jo crec que és pitjor de vegades entregar que no pas rebre-ho i a veure qui fas l'espeech. Crec que em posa nerviós. Sí.
Manel Barceló, perdoneu, rectifiquem, que se m'ha escapat un cognom aquí random, no passa res.
Miqui Esparvé, que ens deia que a vegades et poses més nerviós donant un premi,
correcte,
que rebent-lo,
Sí, 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 sí. Tot i així li va sortir bé, No, no va passar cap cosa així que fos, com es diu allò, producte de mem. No va passar res així espectacular. Un altre clàssic, i crec que el que més castiga totes aquelles persones que han decidit portar unes sabates doloroses, és el look, el vestuari, l'outfit, que hem decidit portar. I alerta, perquè escoltem a Carla Simón, guanyadora clara d'ahir, Juliana Canet, una de les presentadores, com hem comentat abans, Alfred García, l'ex-triomfito i cantant, i Rigoberta Bandini, la cantant que pateix pels seus peus.
El pitjor?
Sí, el pitjor.
Les sabates, tio, que sempre acaben fent mal.
Em portes de recanvi?
Sí.
Sí?
Sí. Però allò, unes mones, però supercòmodes.
I després tacons, tio. Lo dels talons és una cosa infernal, realment. Intentarem aguantar-ho. No porto sabates de recanvi, però sóc una dona valenta, vaig amb totes.
Que ens ho pegui quan pugi les escales, perquè és que em trepitjo tot el rato els pantalons, la veritat.
Pedazo look,
Sí, pedazo look, però no és gens còmode, la veritat.
Les sabates, no puc. Ja, és que no puc. Acabo d'arribar i ja les vull... És que no puc.
Però em portes unes de recanvi?
Sí, 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 em porto unes de recanvi, però t'he presentat un premi amb aquestes. I ja jo crec que tinc sang i tot, prefereixo no mirar.
Acabo d'arribar i no puc ja,
Sí, de fet, a mi no hi vaig caure en aquell moment, potser pel soroll, però Rigoberta Bandini em va dir que ja estava patint per si tenia sang als peus.
Sí, 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 jo crec que Rigoberta Bandini caminava al compàs de Ai, mamà, ai, mamà.
Ai, Joan Chascarrillo,
Sí?
Però sí, bastant. Però no passa res. Passem a una altra categoria, que seria la polèmica del menjar.
Ai.
El menjar en aquestes gales normalment ha d'estar present, perquè, òbviament, tantes hores sense menjar...
Sí. Mira, et faig doncs... una altra parèntesis. Deixa'm agrair també a tot l'equip de premsa dels Premis Gaudí i de l'Acadèmia del Cinema en Català, que ens van posar els periodistes, doncs, safates de menjar durant tota la nit.
Correcte.
I
sí, sí.
Molt bé, això.
Menys mal, també et dic, perquè si no podríem haver tingut algun sustet, un esglai per aquí. Escoltarem en David Verdaguer, en Daphnis Baldúz, els dos actors que entregaven premis i protagonitzen aquest tall sobre el menjar. L'escoltem.
L'alcohol. Hi ha poc alcohol, és la meva teoria. No, el que passa és que menges molt d'hora, llavors les gales acostumen a ser molt llargues, i quan surts dius, on anem? Si vols acabar un kebab, o vull dir que acabes allà, tots allà amb traje ben guapos, intentant no tacar-te amb la salsa de iogurt, jo crec que el menjar, falta menjar. Mira, un altre pecat, la gula.
Que normalment hi ha menys menjar del que t'agradaria. Tot té a veure amb el menjar, fixa-t'hi. Tinc un esperit terrible.
Un kebab per celebrar els Gaudí,
Sí, sí,
però
sí.
Està mal.
Sol passar, no? Tothom sap que després d'aquestes gales hi ha festes,
I sí,
que...
Sí, sí, sí. Que tothom va menjar un kebab.
Exacte.
Vaja.
Els periodistes no tant, perquè estem una miqueta rebentats, llavors més val que ens portin al llitet que no pas que ens anem de festa,
Bé, està bé, està bé.
I ara deixa que et presenti a un dels guanyadors de la nit, Àlex Brendemühl, que crec que estic dient bé el seu cognom.
Sí, Brendemühl.
Exacte, el que va guanyar l'estatueta al millor actor secundari pel seu paper a Històries para no contar, de Cesc Gai, aquí també vam tenir a la caravana, i ho podeu recuperar, i qui es queixa dels llargs agraïments.
Sincerament, el que més odio és quan la gent s'allarga innecessàriament en els agraïments. Em sembla, això sí que em sembla un pecat, però dels grossos. Dels grossos i imperdonable. O sigui, de tres Ave Maries i quatre Parenostres, com a mínim. Molt bé que et faci il·lusió, molt bé que siguis agraït, però la gent no mereix que al seu temps haver-te de sentir agraint a la teva àvia, a la teva tieta i al veí del tercer segona. Vull dir que ja està bé i no n'aprenem, o sigui, cada cop és el mateix, cada cop, ja prou, n'estem fins al capdamunt.
Àlex, està molt bé això, però portes 2 minuts dient-ho.
Estic indignat. Sí, potser que canvi de tema, no? Vale. Puc allargar-ho més, si voleu.
No, gràcies.
Podia haver-ho allargat més,
De fet, ho va allargar més i ho he tallat.
Sí.
El pobre home ens va estar explicant, mare meva, moltíssimes coses. I després del seu discurs, perquè va rebre l'estatueta, com hem comentat...
Clar, ell va fer discurs.
Ell va fer discurs, i li vam preguntar si creia que s'havia allargat o no s'havia allargat.
M'he oblidat alguna gent que volia agrair, però crec que ha estat just i he parlat ràpid. Què opineu vosaltres?
Aprovat, no?
Aprovat, no? Sí, aprovat. Vale. Em quedo més tranquil, perquè després de la xapa que us he fotut...
Una mica de xapeta,
sí,
Àlex.
Sí, però no passa res, l'estimem molt i, de fet, el convidem aquí a la caravana.
Home, i tant,
que vingui
sempre.
Quan vulgui. I, doncs, res, sembla que ha estat mínimament escuet amb el seu discurs, El vam aprovar.
Sí, i tant.
El vam aprovar, no va estar tan malament. I tot i així s'havia deixat persones, agrair.
Imagina't.
Potser que no tothom estarà d'acord, però nosaltres pensem així. Molt atents, perquè arribem a la part dels pecats de les nostres celebrities. Ai. Atenció, perquè arriba la segona pregunta. La pregunta del dia era, en primer lloc, això, que era el pitjor, i ara passem als pecats. En primer lloc tenim els més mandrosos de tots, en David Verdaguer i el Mago Pop.
Ostres, doncs molt bona. Mira, jo crec que ho estic posant remei, però la peresa, una miqueta, perquè ara estic una mica de peron, perquè fins aquí 3 mesos no treballo i m'hauria com de mantenir com una autodisciplina i fer alguna cosa, però realment, si et soc sincer, no... em costa molt l'autodisciplina de, jo què sé, anar a nedar o aprendre'm no sé què o tal. Jo crec que la peresa, sí.
Ostres, doncs jo penso que ser mandrós. Sí, en algun moment del dia que dius haig d'anar a entrenar i no tinc forces i em quedo berenant.
Ai, ens quedem berenant. Ai, la mandra. No passa res.
Sempre.
Els hi perdonem, També t'haig de dir, perquè el Mago Pop segur que si vol aixecar-se fa clic amb els dits i ja s'aixeca.
I ja està. Va directament al teatre.
Exacte.
Sí.
I ara tenim una categoria especial que l'he anomenada, i atenció perquè ara aquí, perdoneu-me la castellanada, l'he anomenat Por la boca muere el pez.
Ai.
Per què? Doncs perquè tenim un tall de Judit Neddermann i Juliana Canet on confessen el seu pecat.
Uau. Bueno, crec que parlar malament sense motius.
Sí, el meu pecat preferit seria mentir, jo crec. Vull dir, perquè no sóc especialment, no sóc especialment egoista, no sóc especialment luxuriosa, no sóc especialment res, però no, tampoc sóc mandrosa, saps què et vull dir? Però sí que és veritat que el de mentir m'encanta. A més, absurdament, saps? Tampoc és com per protegir-me. A vegades una petita mentida absurda de què has esmorzat, saps? De no, jo avui he esmorzat cereals. I és mentida, però mira, a mi m'agrada perquè penso ningú ho sabrà. I com tenir aquest poder sobre la meva pròpia narrativa, m'agrada i llavors dic bastantes mentidetes. I oculto moltes coses també.
Mira-la!
Ens va dir la veritat, Juliana Canet? No ho sabem.
No ho sabem, però mentir sobre mentir seria una miqueta caòtic, no?
Sí, sí.
Potser llavors seria veritat, saps?
Juliana, des del Carinyo, ara ho saben a tot Catalunya i Andorra.
Exacte.
No va passar res.
I Juliana, una miqueta més ràpid, i penso que, mare meva, o sigui, té una capacitat de parlar tan ràpid penso que una mica més i, buf, no sé, potser s'ho farà. I res, doncs, òbviament es deia Por la boca muere el pez, perquè tot tenia alguna cosa a veure amb parlar i surt per la boca, no? Ara toquen els més bons de la nit. I per què? Per què els més bons? Doncs perquè quan explicaven un pecat, doncs no sabien què dir, i aquests són Miquis Parvé i Joan Dausà.
Molt ben portat.
Soc de pecar, jo, de tant en quant. Llavors he de fer memòria, perquè potser n'hi ha molts. Suposo que fer zapping i quedar-me atrapat en alguna cosa que potser no seria com el més apropiat o que s'espera més d'algú com nosaltres que ens dediquem al sector, no? Típic programa de telebasura, un ratet o alguna cosa així. Típic first dates o alguna cosa així que fas, ai, mira, sopant, i fa, ai, quina gràcia. També m'ajuda molt a conèixer espectres de gent que no formen part del meu entorn o amb qui no em relaciono. I va molt bé, això, també. S'ha de saber una miqueta qui hi ha allà fora, no? De vegades.
Ostres, sóc un sant!
Hola. I la gent què us diu? Que sóc molt santet, Pago als llocs on vaig, no robo, no pego...
Passar-me la velocitat de l'autopista, imagina't.
Em serveix.
Imagina't.
Jo crec que tots aquests pecats tenen perdó.
Compte el volant, eh?
Home, tenen perdó, no? Una miqueta de... Si és a 80, anar a 81, 82, doncs no passa res, eh? I tampoc no passa res per mirar un dia un programa de televisió considerat telebasura, eh? Que diuen. Per tant, són els més bons de la gala de premis. Però bé, passem a una altra categoria, que són els trapelles de la nit. I atenció, perquè aquests són Miqui Núñez, Lil Dami i Rigoberta Bandini, que són els cantants que pequen levantando el codo.
Beure alcohol, no? És un pecat?
Ah, és pecat beure cervesa.
Doncs he begut alcohol. M'he begut un quart de birra aquí quan he arribat, perquè em van prometre menjar gratis i beguda gratis. No ha sigut així, he començat a fer entrevistes com un loco. Sí, que ara me'n fotré una altra. Tornaré a pecar.
Sense anar sobrat, però...
Mare meva, ai, no sé. Ara m'heu pillat una mica desprevinguts, eh? L'últim pecat, és que clar, depèn del que consideris pecat. No sé, emborratxar-me molt heavy fa una setmana.
Jo crec que... comptaria, eh?, emborratxar-se molt heavy fa una setmana, i ell, per tant, l'hem posat aquí, no?, tots en aquest mateix contingut de Levantando el Codo. Però passem a, abans de l'última categoria, tenim una categoria curiosa, que és la categoria del pecat peliculero, d'acord? Escoltem, atenció, el senyor ministre Miquel Iceta i a Carla Simón, molt atents, perquè, Carla, quin pecat més gran.
Home, que m'agraden les pel·lícules de James Bond.
És que m'estic portant molt bé perquè sóc mare ara, saps? Llavors, clar, molts pecats no puc fer. Però veure alguna pel·lícula a mitges. Això per mi és un pecat. Del plan, com que no tinc temps, doncs miro un tros i al cap d'un rato un altre. O l'endemà un altre. I per mi això és un pecat capital. Però és el que té tenir un bebè.
Acaba de dir la directora catalana més premiada als Premis Gaudí que es mira pel·lícules a mitges.
Ai.
Sí, ho acaba de fer.
Ai.
Aquí, en exclusiva, a Ràdio Hostel.
No, perdona, sabem el pecat d'un ministre.
Sabem el pecat d'un ministre.
No per res, però...
Que és mirar pel·lícules de James Bond. També, jo penso que perdonable, però mirar una pel·lícula a mitges sent directora d'aquesta categoria, doncs se li perdona perquè és mare, però perquè... res, fem broma, és igual. Ara sí, la categoria més nombrosa de la nit. Passem als més golafres, ara, dels quals en tindrem un guanyador, que serà el bonus track d'avui.
Sí? Ja ho anuncies,
sí.
Eh?
Sí, sí, ja ho anuncio clarament, perquè tenim tots els participants i un membre més, una celebrity més, que serà el bonus track. Escoltem per ordre, en primer lloc, el molt honorable president de la Generalitat, Pere Aragonès. Després escoltarem a la presidenta de l'Acadèmia del Cinema en Català, Judit Colell. I després tenim a Carlos Bayona, el germà del Bayona, el director.
Del Jota.
Jota. A Daphnis Balduz, un altre cop, i a Alfred García. Escoltem-los.
Quin seria el pecat confessable del senyor president?
Home, bàsicament no el de la golosia, no? Perquè els que ens agrada cuinar i ens agrada menjar bé, doncs, per molt que t'hi mesuris, sempre acabes cometent algun petit excés.
No, jo no faig pecat, jo soc molt bona. No veus que treballo a l'Enquerna? Soc bona. Menjar-me un muffin aquesta tarda. Això és la gula, pura gula. El meu últim pecat ha estat menjar-me un muffin a la perruqueria mentre em maquillava i em pentinava. Què farem? La gula és un pecat que el porto malament, diguem. Que el vaig cometent de tant en tant.
La gula, del nord. És continu, allò. La gula és, amb el menjar és continu.
Fotre'm de gominoles fins al cul a casa meva, però de tres paquets, o sigui, una cosa terrible de malaltís. Tinc el guante. Aquest és el problema, que l'endemà hi torno, saps? O sigui, és terrible, és terrible.
Cada mitja hora es renova el pecat, vull dir, saps? Vull dir, malament, sempre malament. El picoteo de baix, me l'he zampat tot.
Ja sabem qui s'ha menjat tot el menjar que reclamava Miqui Núñez,
sí,
i Alfred García. Jo no vull crear aquí tensions entre cantants.
Correcte.
Però que sàpigues que l'Alfred García ha estat qui s'ha menjat tot el menjar que hi havia abans d'entrar.
Per cert, abans fèiem menció a Judit Herman, que va fer una actuació espectacular. Deixa'm fer menció també d'una altra actuació espectacular, com la de Kelly Isaia, que va cantar aquest A Change Is Gonna Come, que
totalment
va valer molt i molt i molt la pena, una altra de les grans actuacions de la Gala dels Gaudí.
Una veu increïble, sincerament. I com us he dit, i us anunciàvem abans, tenim el golafre de l'any, que és Oriol Pla.
El bonus track.
El bonus track d'avui tenim aquí el nostre guanyador, que és, òbviament, Oriol Pla. És el millor golafre, qui també s'emporta, doncs, el premi a la millor anècdota de la nit. Escoltem-lo.
Estic pensant, he robat alguna cosa? No, he pensat molt en robar últimament. Però no he robat res. Espera't, què he fet?
Perdó, m'estic bloquejant ara mateix.
És que no suporto aquestes preguntes, em poso molt nerviós de cop. No, aniria cap a la golafreria. M'he drogat sense voler perquè m'han donat una ginebra de l'Àfrica que no destilen. I les primeres gotes que són de metanol les haurien de treure perquè et quedes sec, vale? Pues allà no ho treuen. I jo estava 38 de febre i em van dir, té medicina. I em van donar un xupito de ginebra de Benín amb metanol. I me'l vaig acabar, així que la gula, suposo, la gula i la droga sense voler. Després em van dir, això té metanol. I jo vaig dir, què?
Doncs cosetes que li passen a l'Oriol Pla, eh? Han passat.
Li preguntarem d'aquí mitja horeta en aquest programa. Correcte. Si l'ha tornat a provar.
Exacte, el tindrem aquí, hores. O sigui que estigueu atents i atentes. Ara. Perquè tindrem el nostre millor golafre i millor anècdota de la nit.
Gràcies, Nina, que vagi bé.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida en aquest estudi, Xavier Torrents, que ens analitza tota l'actualitat. Fins ara.
Ràdio Estel.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari. Aquest hivern pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Tens dubtes sobre el futur universitari del teu fill o filla? Veniu junts a les jornades de Portes Obertes de Blanquerna i descobriu els nostres graus en Comunicació, Educació, Esport, Relacions Internacionals i Salut. Dimecres 1 de febrer a les 6 de la tarda. Inscriu-te a blanquerna.edu. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Excel·lència és futur.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Què passa al món? Amb el politòleg Xavier Torrents.
Vinga, va, 8 minuts gairebé que passen de 3:45 de la tarda. Volem analitzar tota l'actualitat que ens espera per aquesta setmana, com fem cada dilluns. Saludem a aquesta hora el professor de la Universitat de Barcelona, sociòleg, politòleg, Xavier Torrents. Què tal, professor, com estàs?
Bona tarda, Joan.
Nosaltres que ara en parlàvem amb la Nina, d'aquesta 15a edició dels Premis Gaudí, que es va celebrar ahir al Museu Nacional d'Art de Catalunya, en el que la seva directora, la directora de l'Acadèmia del Cinema en Català, Judit Collell, reclamava uns pressupostos i una aprovació de pressupostos dignes per tal de que el cinema en català, entre altres qüestions, feia referència també al món de la salut, aconseguissin tirar endavant. Ara, la pregunta que es fa molta gent és per què els pressupostos de la Generalitat, a dia d'avui, encara no s'aproven ni tenen data.
Bé, a veure, hi ha diverses raons. Una, que això és lògic i comprensible que passi, és que l'actual govern de Catalunya, diguem-ne, que està format per una única formació política, que si bé és veritat que en l'última renovació del govern fins i tot s'han posat consellers i conselleres que originàriament provenien d'altres partits, siguin dels comuns, diguem-ne, siguin del Partit Socialista, sigui de l'antiga Convergència Unió com a tal, o fins i tot amb algun alt càrrec, fins i tot de la CUP. Per tant, tot i això, això passa en el govern, però clar, el govern depèn de la seva força en el Parlament. Uh-huh. I aquí és on tenim el govern amb menys suport parlamentari d'entrada de la història democràtica, diguem-ne, dels darrers d'aquests de Catalunya.
33 diputats, eh?
Per tant, això fa que sigui més difícil. Per tant, d'entrada és comprensible que s'endarrereixin. Vale. tenim una raó. La segona, que el principal suport que hauria de tenir, donada, diguem-ne, la correlació de forces que hi ha ara en el Parlament de Catalunya, i com s'han manifestat els diferents partits de si donaran o no suport en aquests pressupostos, diguem-ne, descartat el suport de Junts, perquè tot i que els pressupostos inicialment els havia fet un conseller de Junts, però ja se sap, quan es va directament a l'oposició, doncs ja el joc és un altre, diguem-ne, no? Llavors, donat que Junts no li donarà suport, i donat que el suport que té diguem-ne, el grup d'En Comú Podem és diguem-ne, minso, en el sentit de que no n'hi ha prou amb aquest suport, doncs el suport que cal és el del Partit dels Socialistes de Catalunya. Llavors, aquí, la clau és aquest suport a canvi de què? Doncs bé, en el cas del PSC diu que bé, els pressupostos tal com estan fets poden diguem-ne, ja córrer, diguem-ne, que podrien tirar endavant, però posa sobre la taula tres qüestions que pel Partit dels Socialistes són cabdals i que haurien d'encabir-se en aquests pressupostos, que són el tema del Hard Rock, podríem dir la Costa Daurada, i per tant tenir en compte que hi ha eleccions municipals al maig, això és sumament important, que ho hagi imposat per aquest partit, doncs, el Partit dels Socialistes sobre la taula. L'altra qüestió és el del quart cinturó i l'altra qüestió és el de l'aeroport del Prat-Barcelona. Al meu entendre, això es pot, diguem-ne, aquest estira i arronsa que està ben entre Esquerra Republicana, que diu no a les tres coses, i el PSC que diu sí a les tres coses, segurament és que una de les tres caurà, al meu entendre caurà el quart cinturó, és a dir, això no es farà, per tant no es faran els pressupostos, aquí guanya Esquerra Republicana en la seva posició, llavors es tracta de quina caurà en el cabàs. Aquí el dubte és si serà el tema de Hard Rock o el de l'aeroport. Crec que Esquerra Republicana acceptarà abans el del Hard Rock, per tant, ja tenim un empat a 1, i el desempat de si això serà condició sine qua non pels pressupostos o no, serà, doncs sí, l'aeroport del Prat-Barcelona. Per tant, aquí ara la clau, al meu entendre, la clau és què passa amb l'aeroport del Prat-Barcelona. Els socialistes creuen que això és fonamental, i més tenint en compte que hi ha una ministra socialista catalana en transports en el govern espanyol, i per tant que és un moment ideal o idoni, diguem-ne, per fer aquestes coses, i per Esquerra Republicana, tenint en compte que s'apropen les municipals, no vol, diguem-ne, que això entri en aquest cabàs.
Dit això, professor, això és el que està passant, però jo sé que això ha passat moltes vegades, de fet, en cada aplicació o a cada aprovació de pressupostos hi ha hagut una negociació on normalment s'hi han exposat qüestions extrapressupostàries. Val? Aquest cop torna a passar de nou, demà del PSC, amb aquesta negociació amb Esquerra Republicana. Com a politòleg, doncs, la meva pregunta és fins a quin punt, no legítim, perquè legítim és evident que ho és, però és ètic i moral en política negociar uns pressupostos amb qüestions extrapressupostàries. Tenim present, i torno a dir, que això ho han fet tots els partits polítics.
A veure, s'ha d'entendre que hi ha dos grans tipus de negociacions en els partits polítics en un Parlament d'un país democràtic. Una és fer una negociació per entrar en un govern, i se suposa que quan hi ha aquesta negociació, tot el que més no és que vagi rodat, perquè sempre també hi ha estires i arronses, però diguem-ne que es porta més en discreció dins del govern i es negocien coses dins del govern, però diguem-ne que llavors el fonamental és mantenir el govern, però clar, això no és el que passa ni que passarà en aquesta legislatura al Parlament de Catalunya. És a dir, el PSC no formarà part del govern amb Esquerra Republicana de president de la Generalitat. Llavors, l'altre segon tipus de negociació és cada any negociar. El principal, allò que és el número 1 de les negociacions, és el pressupost. Per tant, ja hem arribat, diguem-ne, al final d'aquesta anàlisi. És a dir, estem parlant del principal. El demés, per molt que diguin els polítics, és que a mi, per mi és cabdal aquesta llei, per mi és fonamental aquesta llei, per mi és essencial aquesta llei, no és cert. La principal llei és la de pressupostos. Per tant, sempre, en aquesta negociació es negocien altres coses, perquè és el gran moment que se sap que es pot tenir, diguem-ne, acollat el partit de govern que necessita aquest suport parlamentari.
I seguim parlant de política amb el professor Xavier Torrents, perquè recordem que tot just fa aproximadament una setmana visitava la ciutat de Barcelona, precisament també el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el president espanyol, Pedro Sánchez, juntament amb el president francès, Emmanuel Macron, també s'hi trobava allà el president de la Generalitat, Pere Aragonès, al costat d'una manifestació que es va produir, una manifestació independentista en contra d'aquesta cimera hispano-francesa. Això ens va fer preguntar-nos a molts mitjans de comunicació en quin moment es troba l'independentisme català.
Doncs bé, es troba en un moment en el qual l'únic partit independentista que està en el govern de Catalunya, que en aquest cas és Esquerra Republicana, doncs està fent un rol semblant, malgrat les distàncies històriques, perquè han passat dècades, semblant al que va fer durant 23 anys Convergència i Unió, o després doncs, el PDeCAT o Junts pel Sí, i el que s'ha derivat després com Junts per Catalunya, etc. És a dir, recordem que quan governava com a president Jordi Pujol, sovint Jordi Pujol, com a president de la Generalitat, anava a actes institucionals i potser la Joventut Nacionalista de Catalunya o les Joventuts d'Unió o fins i tot la pròpia coalició política de Convergència i Unió en el carrer mobilitzava la gent. Doncs això exactament és el que va fer Esquerra Republicana. Possiblement, no ho ha fet gaires vegades, però aquest cop sí, que és a nivell institucional participar i a nivell de moviment social també participar. Val. Això és una cosa. Val. Anem als altres dos partits independentistes. La CUP, diguem-ne, es va mobilitzar, però veiem que tampoc ja no gaire tant, perquè la CUP en aquest cas ara està focalitzada en el que de fet és la seva base popular, que són els ajuntaments i les eleccions municipals. Pensem que en els inicis de la CUP només participaven bàsicament en eleccions locals, municipals, va ser més tard que van participar en les eleccions catalanes i inclús més tard a les eleccions generals a nivell de l'estat espanyol. Per tant, estan ara molt en aquesta línia, capficats amb això, i per tant, una mica deixen altres feines per centrar-se en això. I ja ens queda Junts per Catalunya. En el cas de Junts, està fent aquest nou paper o rol que va decidir adoptar un cop, tot i haver guanyat Jordi Turull dins de Junts, va guanyar la posició, clarament, en aquest cas, de la que havia sigut la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, que és la de fer protesta social des del carrer i no participar, diguem-ne, en el govern. I això és el que vam veure. Si ara aquestes tres coses que hem analitzat separadament les posem juntes, ens trobarem que, val, juntes sí, però estan dividits. És a dir, l'independentisme està dividit.
Cal recordar que aquesta manifestació volia implicar, per part dels tres partits independentistes, una visió d'unitat que no es va donar.
No només
no es va... Junqueras va marxar a xiular.
Sí, no només no es va donar unitat, per tant, una de les imatges mediàtiques és divisió de l'independentisme per enèsima vegada des de que... en els darrers anys, però per l'altra també una altra qüestió que hauria de fer reflexionar i que això qualsevol sociòleg, ni tan sols sociòleg, qualsevol estudiant de sociologies i de ciències polítiques sap en els primers cursos, abans de ser graduat universitari, que és que els moviments socials no duren tota la vida en un moment àlgid o alt. Per tant, el que va demostrar no només és divisió de l'independentisme, sinó fins i tot, diguem-ne, que ha perdut la pistonada, que ha perdut forces. Que no vol dir que s'hagi aturat, diguem-ne, l'independentisme, que no vol dir que baixi a nivell electoral o de suport popular a l'independentisme, sinó que l'independentisme ja no té tanta força com per treure al carrer masses com el més de milió de persones que en algun moment ha sortit al carrer.
Està hivernant l'independentisme?
Sí, entre altres coses, per la tercera qüestió que anava a afegir, que és que fins almenys a l'any 2025, fins al 2025, no veurem ni una pujada possible o potencial de l'independentisme al carrer, ni una unitat de nou de l'independentisme. Per què? Perquè el 2023 hi ha eleccions locals, el 2023, tot i que aquí probablement no hi haurà eleccions al Parlament, sí hi ha eleccions autonòmiques a la resta de l'estat espanyol, i perquè a finals del 2023 o al gener del 2024 hi haurà eleccions generals. I les catalanes possiblement seran el 2024. Dependrà de quan triguin els pressupostos d'ara en aprovar-se. Per tant, en període electoral tenint en compte que ha baixat la mobilització popular independentista, tenint en compte que s'ha evitat l'independentisme, això encara augmentarà més. És a dir, augmentarà més la baixada popular i més, diguem-ne, la divisió. Que no vol dir, insisteixo, que baixi electoralment, perquè pot, diguem-ne, obtenir els mateixos resultats electorals i inclús puja. Per tant, això serà així durant els dos propers anys, l'actual 2023, que ja l'hem endegat, i el 2024. Ens agradi o ens desagradi?
Canviant de qüestió, perquè també hi ha hagut polèmica entorn del món del futbol, una altra implicació en un altre cas, un nou cas de violència sexual, en aquest cas protagonitzat per la detenció de Dani Alves la setmana passada. A tot plegat hi parlava Xavi, l'entrenador del Barça, que primer feia aquestes declaracions.
Bueno, es difícil comentar una situación así, esto lo primero, ¿no? Creo que como todo el mundo estoy sorprendido, estoy impactado, estoy un poco en estado de shock, ¿no? Conociendo a Dani, pues la verdad que esto es lo primero que me viene a la cabeza. Y después, pues que es un tema de la justicia y que la justicia de alguna manera dictará lo que sea, ¿no? Ahí ya no podemos entrar. En cuanto a Dani, pues me sabe muy mal por él, ¿no?
Primer deia això, me sabe muy mal por él, rebombori a les xarxes i a l'opinió pública, després Xavi intentava rectificar.
Vaig obviar una mica el tema de la víctima, no? De les víctimes. Crec que hem de condemnar tots aquests actes, ho hagi fet el Dani, ho hagi fet qualsevol altra persona, no? No vaig estar del tot afortunat ahir i demano disculpes a la víctima i a les víctimes d'aquests actes de violència de gènere i aquest tipus de violacions, no? Dit això, doncs, em sap greu que el Dani doncs hagi pogut fer aquest tipus d'acte, em sorprèn, i sobretot tot el meu suport a la víctima en aquest cas.
Dani Alves, Xavi, perdó, que reconeixia que no havia apuntat bé en les seves declaracions. Cal dir que ja ens hi tenia acostumats quan va arribar a parlar sobre els Emirats Àrabs, sobre Qatar, etc. Però plantegem aquesta qüestió, professor.
Sí, a veure, una de les coses que farà en el seu moment baixar les malaguanyades xifres, diguem-ne, de víctimes, fins i tot mortals, per violència masclista, és que hi hagi una deslegitimació en la societat. És a dir, el dia que hi hagi més gent que desqualifiqui aquestes agressions, aquestes violacions a dones indefenses que es pateixen una de les pitjors, diguem-ne, dels pitjors patiments que existeixen, que després de l'assassinat és una violació, doncs anirà baixant, no d'un dia per l'altre, però després d'uns anys. Per què? Perquè més persones s'ho pensaran dues vegades abans de fer aquestes coses, diguem-ne, com a tals. I clar, un entrenador com i a més del Barça, o sigui, no d'un club petitó, sinó de la categoria del Barça, que fes, no, jo no diré declaracions desafortunades, sinó declaracions d'una persona que en un primer moment va legitimar a un presumpte violador, doncs això justament no ajuda a deslegitimar la violència masclista. Per això, l'única nota positiva en aquest cas és que va ser en 24 hores tan forta la reacció de la societat civil en contra no de l'entrenador del Barça com a tal, sinó del que havia dit, que es va veure obligat, perquè dubto que hagi canviat de forma de pensar, però es va veure obligat almenys a deslegitimar les seves pròpies paraules en 24 hores.
L'altre dia llegia una xifra, professor, que deia, ho dic perquè qualsevol persona em pot dir sí, però aquestes coses han canviat molt els darrers anys. I per sort ja es denuncia, ja s'alça la veu, ja hi està tothom públicament en contra del que podria haver estat anys anteriors normalitzat. Doncs bé, l'altre dia llegia que entre un 80 i un 90% de les agressions sexuals encara no es denuncien.
Sí.
Entre un 80 i un 90.
Sí, és que, a veure, hem de pensar que fa les víctimes o les dones supervivents d'actes d'agressió sexual senten emocions que ojalà no les sentissin, no? Senten vergonya, quan el que hauria de sentir vergonya és l'assassí o l'agressor o el violador. Senten també la por quan qui hauria de tenir por és l'agressor, el violador o l'assassí, i se senten, diguem-ne, aïllades de la societat. En aquest cas, perquè ho dic, perquè a vegades no pot ser una nota a peu de pàgina, hem de tenir en compte que la discoteca, això, el local musical on va passar, va aplicar de forma immediata el protocol, uh-huh. I cal dir també, que a vegades tenen mala fama, que els vigilants, diguem, les guàrdies de seguretat de la porta de les discoteques, en aquest cas, va ser el guàrdia de seguretat que va dir, fixant-se en la cara de la dona que sortia i anava a sortir doncs, sense haver dit res en el local musical, li va dir et passa alguna cosa? I va ser en aquell moment que diguem-ne, ho va expressar verbalment. És a dir, per tant, fixem-nos una petita dada, que a més això suposo que ho ha tingut en compte la jutgessa i l'haurà incriminat encara més a Dani Alves. És a dir, com pot ser que el guàrdia de seguretat, sense saber res del que havia passat a dins, se n'adona que la cara, la fesonomia d'aquesta dona jove presumptament violada, doncs, havia patit alguna cosa molt greu. Doncs, justament això, encara, diguem-ne, segurament és una de les proves incriminatòries contra Dani Alves. No?
Per qui s'ho pugui preguntar, professor, tot plegat s'arregla només amb penes més dures?
Tot plegat amb només no. Però és veritat que amb un tema en el qual, recordem, hi ha més víctimes. Ja, ara, inclús deixo les violacions, que aquí n'hi ha milers i milers, però si ensenyim només els assassinats de dones maltractades, veurem que hi ha més víctimes per violència masclista que víctimes del terrorisme d'acte. Per tant, fixem-nos que si les penes poden ser dissuasòries, no per la totalitat dels potencials agressors, però sí per una part d'aquests agressors. Per tant, si això serveix per salvar vides, en el cas de les dones maltractades, o serveix per evitar violacions, en el cas de les dones violades, encara que sigui una part, ja seran benvingudes a aquest augment de penes. Però, òbviament, no és únicament això. Això seria la part, podríem dir, de política de seguretat a curt termini. A mitjà termini, doncs cal, des de les escoles de primària, des dels instituts de secundària, sobretot fer molts tallers que trenquin els clixés i els estereotips que hi ha en relació a les agressions, a les violències masclistes.
Ens queden 3 minuts, professor. Anem a plana internacional, perquè no volia deixar de parlar de la Xina. Com bé sabeu, la setmana passada també la comunitat xinesa de Barcelona va celebrar aquest any nou xinès a la plaça Espanya de Barcelona, amb una gran convocatòria, com sempre. I això ens porta a la següent pregunta. Una pregunta que jo crec que ens estem fent molt, com a mínim la darrera dècada, i és si la Xina serà la nova potència, el nou ordre mundial d'aquest segle XXI.
Doncs bé, la pregunta és, ho serà en tots els àmbits, és a dir, serà la primera potència política, la primera potència econòmica i la primera potència militar? A veure, econòmicament sembla que sí que va cap a ser la primera potència econòmica. Ja veurem fins a on, perquè tots els països des de la Segona Guerra Mundial fins aquí, per ser grans potències econòmiques, això a mitjà llarg termini cal que vagi acompanyat que aquell país tingui un sistema polític democràtic. I recordem que la Xina és una dictadura. Això vol dir que hi haurà un moment que la Xina tindrà un límit econòmic per no tenir democràcia, el fet de no tenir democràcia. Per tant, veurem fins on puja, perquè pot quedar en primera posició durant uns anys, fins i tot algunes dècades, però després, abans de que acabi el segle XXI, retrocedir. Primera potència política, això ho dubto més, i a veure quan aguantarà els Estats Units, i també cal veure quin és el rol, arran de la guerra d'Ucraïna, amb la invasió de Rússia, que tindrà la Unió Europea. Que, bueno, és veritat que la Unió Europea va en decadència, però veurem quin joc fa juntament amb el cas d'Estats Units. I després hem de veure el tema militar. Amb el tema militar patirem molt en el moment que assoleixi la primera posició, perquè llavors la Xina potser s'atrevirà a envair Taiwan. Una invasió per part de la Xina de Taiwan seria molt pitjor que la que ha fet Rússia a la Ucraïna, a efectes globals del planeta i a nivell no només militar, sinó també econòmic. Per tant, és el que veurem en els propers anys, està clar. Està clar que la Xina, com a país passarà això, però trenquem una llança també d'optimisme que és en relació a la comunitat xinesa catalana. És a dir, la comunitat xinesa catalana és una de les més importants comunitats culturals que hi ha a Catalunya i, per tant, en aquest cas, ja no ho hem de veure com un règim dictatorial, sinó que ho hem de veure com a persones catalanes que viuen entre nosaltres i que, a més, doncs, de català i castellà, doncs, parlen xinès com entre nosaltres.
Haurem de veure com avança tot en els pròxims mesos,
cert,
en els propers anys.
Per cert, 3 segons. Digue'm. Recordem que la comunitat xinesa hi ha una important presència de comunitat xinesa catòlica, per cert.
Sí, senyor. Sí, senyor, és veritat. Professor Xavier Torrent, sociòleg, politòleg, professor de la Universitat de Barcelona, com sempre, un plaer que visiti la caravana i ens faci aquest anàlisi de l'actualitat. Que vagi molt bé.
Bona tarda.